Blanca Busquets, benvinguda.
Moltes gràcies.
Quan va venir el metge, no es va creure el que li havia explicat el meu pare, però en aquell temps els metges feien veure que s'ho creien tot. Després d'això de la mare, se'm va despertar el cervell. Vaig decidir que també havia de dissimular davant d'ella el que passava si no volia que ell acabés matant-la de veritat. Vaig intentar aprendre a escapar-me'n. Ho vaig aconseguir a mitges. Ell era molt espavilat. Sabia quan em podia trobar sol, encara que la mare sempre feia els impossibles per no separar-se de mi. I a mi, a poc, em va entrar també la vergonya. La vergonya del que estava passant, del que jo no havia pogut evitar de cap manera. La vergonya que, com deia la mare, no podia sortir de casa. A poc, sentia que la culpable era jo per ser massa bufona, per assemblar-me a la tieta Montserrat, i més, quan vaig deixar de lluitar, quan vaig allunar-me que el millor, el dia que m'enxampava, era deixar-lo fer. Almenys així no em feia tant de mal. Em posava el dit darrere, anava de pressa i s'acabava de pressa. Se n'aprèn de patir de pressa. Al cap d'un temps, cada vegada que el pare se m'enduia al recambró de la llenya, potser un parell de cops... Blanca, acabo de llegir La Fugitiva a Proa, que és el teu últim llibre abans que D'aquí no res, per novembre, en publiquis un altre.
Sí, exactament. I mira els meus pèls, m'has posat els pèls de punta llegint. M'he quedat glaçada. No hi ha, però home, però un llibre és el que l'escriu i també el que el llegeix i com el llegeix i tu com el llegeixes, mare de Déu.
La fugitiva és una persona que en el fons està fugint d'ella mateixa i de la seva pròpia vida, de tot el que li ha passat, que arriba un moment en què sembla que no té sentiments, o quan el sent, o li comencen a treure el nas una mica, fa una escombrada i els llença ben lluny per no fer-se mal.
Sí, jo sempre dic que és una mica com l'Scarlett O'Hara, d'allò que el vent s'endugué, que hi ha un moment que agafa aquell nap de terra i diu, juro que mai més no tornaré a passar gana. I realment passa per sobre de tothom per no passar gana ni ella ni la seva família. En aquest cas és ella sola. En el cas de la fugitiva és la Mireia tota sola. Però una mica és això, és autodefensa, però autodefensa portada als extrems, de fer una cuirassa tan grossa que no permeti ni un sol sentiment que entri de cap de les maneres, fins que al final, en fi...
Al final...
Deixem-ho així.
Al final. Al final és al final, però al final alguna cosa l'estova, eh? I d'alguna manera queda com alliberada de la seva pròpia cuirassa.
Per descomptat, jo penso que es va fent, suposo que és perquè es va fent gran, perquè aquesta dona, quan explica tot això, té més de 90 anys, i jo penso que la cuirassa es torna una mica closca d'ou. Es va fent molt, molt feble, molt tubeta, no molt tubeta, molt estreta, i llavors hi ha un moment que, crec, es peta.
Es peta
perquè troba una cosa que ha de trobar, i llavors allò fa que peti tot i surti tot el que ha de sortir, que a vegades... que moltes vegades passa això a la vida.
I perquè tot el que hi ha dins de l'ou és com que hi ha, al final estripa les parets de l'ou, no? Ja no hi cap res més. A mi em semblava ja, però què més li pot passar a aquesta dona? És a dir, un cop li passa el que passa, ara dèiem amb el pare, no? Que això sí que ho podem dir. Podem dir això, eh? Que,
diguem-ho,
que la viola repetidament, no? I després el que fa és una fugida endavant de com poder establir la seva pròpia família, però on l'amor ja no hi és, hi ha la supervivència. Només hi ha supervivència. Tot el llibre és com pot sobreviure i tot el que he de fer per semblar que, i per no tornar com l'Scarlett O'Hara, no tornar a patir d'aquesta manera tan calafurada.
Sí, jo penso que, malgrat ella mateixa, hi ha unes dosis d'amor cap a la seva neta, que és l'única que li trenca, que aconsegueix és trencar-li la cuirassa, l'única a l'estova, i és una mica un homenatge als avis nets, aquesta relació que sempre ha sigut molt especial i que moltes vegades els que estem al mig no entenem com és que s'entenen tan bé, si jo no m'entenc bé ni amb el fill ni amb el pare, diguéssim. I he volgut fer una mica un homenatge a aquesta relació avis nets amb la figura de la Sònia, que és la neta, però més enllà d'això, no, ni amb els fills ni amb ningú. I ella hi ha un moment que diu, al començament de la novel·la, que diu, algú ha de fer el paper de dolent, perquè si no, no es notarien els bons. No ressaltarien.
La Blanca Busquets i Oliu és escriptora, periodista, filòloga. Va començar a publicar l'editorial Però a Presó de Neu l'any 2003, sembla que fos ahir, però mira, hi ha els anys que han passat. I amb Rosa dels Vents, El Jersei, Tren a Puigcerdà, Vés a saber on és el cel, veig que el cel t'empeny, eh? Sí. La Nevada del Cucut, Premi Llibreter, de l'any 2011, La Casa del Silenci i Paraules a Mitges. Després Jardí a l'Obaga va tornar a aparèixer i les obres, doncs, les hi publiquen en francès, en rus, en alemany, en anglès, en italià, no fa res. El 2015 li van atorgar a Roma el prestigiós Premi de Literatura i Periodisme al Gradona en la modalitat de narrativa. El que fa són sempre retrats psicològics dels personatges. Jo t'he imaginat a les tardes escrivint, tu deus passar bomba. Així, dit clarament, he pensat, la Blanca ha de disfrutar molt.
Ho has endevinat de mig a mig. Sí, sí.
Perquè veus que els va estrenant, no?
Sí, 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 m'ho passo realment bé. De fet, si no m'ho passés bé, no escriuria. Hi ha altra gent que diu que pateix molt, que és molt complicat, que fa, en fi, que es fa mal o que el que sigui. Jo no, jo escric per passar-m'ho bé. I com que m'ho passo bé, doncs vaig continuant escrivint i si jo, és a dir, per mi és com una teràpia. I si la teràpia em funciona a mi, acostuma a funcionar als lectors.
Però una teràpia que serveix per a què? Per equilibrar, sentir-te més feliç, més en harmonia, què?
Home, hi ha altra gent que fa ioga o va a l'espa.
Sí.
Jo escric.
Tu, home, està bé.
Faig esport, que és una altra cosa.
Però escrius,
sí.
I et trobes l'eix.
Sí, sí, exactament. I quan estic escrivint, moltes vegades, de vegades amb trossos com aquí, que hi ha molt durs, doncs estic, evidentment, seriosa i tal, però hi ha moments que la Mireia també en té molt irònics, que jo sola ric mentre escric.
És que quan parles, perquè la Mireia és una persona, tu la veus amb cos, no?
Home, i tant. I tant que la veig.
I veus l'Aniol.
I tant, l'Aniol és, sí, el seu amic de sempre, que quan eren petits o quan eren joves tothom es pensava que es casarien i al final no es van casar perquè ella se'n va anar amb un senyor de Barcelona.
Amb un senyor de Barcelona per pujar. Pobre, que li passaven coses al cap.
Pobre qui? Ah, el senyor!
El senyor, sí.
El senyor de Barcelona, sí.
El senyor de Barcelona li passaven coses.
Sí, sí, sí. Sí, li passaven bastantes coses al cap, sí.
La fàbrica però... ve per això.
La fàbrica...
Sí, els diners van anar pujant, és que aquí hem de fer que sembla que ho diguem, però no ho diguem, no?
Sí, exacte, però el tèxtil després se'n va...
El tèxtil no va anar tan bé, eh?
Sí, exacte.
I la filla, mira, d'aquells amors, aquella filla, aquesta senyora, però també, diríem després, quan està a Segaró, tot això, la veig molt llançada, jo, eh?
Sí, a Segaró no hi he anat mai, si t'he de dir la veritat.
No hi has estat mai a Segaró.
No, però em sembla un nom tan elevat i tan... perdó, ara ho dic baixa, però pijo,
sí,
que vaig pensar,
sí.
Fa per aquesta senyora.
Fa per aquesta senyora.
I per pista de tennis i tot això.
I sí, sí.
I li vaig posar.
I ara...
M'han dit que és molt bonic, per això.
Sí, és molt bonic, segur és bonic. I ara la nova novel·la, què?
El crit. El crit d'aquí no res. La nova novel·la és... jo sempre faig monòlegs, aquesta vegada seran 6 monòlegs de 6 personatges a l'entorn, bé, amb el decorat, diguem-ne d'alguna manera, de la Barcelona del 2017, la tardor, o sigui, ja us podeu imaginar.
De l'octubre.
Sí, però també dels atemptats. De tot.
Del 17 d'agost.
És cronològica. Cada personatge té un temps determinat, el que passa que entre ells és una novel·la, no són contes. Estan lligats per una raó que no diré, i comença a començaments de setembre i acaba el dia de Nadal.
La Judit Fa que sí amb el cap mentre busca d'esma un mocador dintre la seva bossa. Un mocador que no troba. La psicòloga li acosta una capsa de Kleenex que té dins el calaix. La Judit fa un lleu somriure de gràcies. Després s'ajuga les llàgrimes, es moca i parla, parla, parla. Finalment plora, finalment parla. En el moment en què jo vaig descórrer les cortines, la furgoneta em vestia un nen. Molta altra gent, però vaig veure un nen. Li van saltar les sandàlies en l'aire, es va quedar descalç i els peus, amb els ditets petits, volaven i volaven i no acabaven de caure mai a terra. Li va caure primer la resta del cos i, finalment, aquells ditets de pauet sense sandàlies van aterrar de manera flonja darrere el cos. I em vaig quedar amb la mirada clavada allà, perquè em recordava de quan passejava els meus fills quan eren petits. M'agradava comprar-los sandàlies a l'estiu. Sandàlies que ensenyessin els peus perquè m'agradava veure'ls-hi els dits. Els trobava bufons. I aquell nen... no vaig poder ni cridar. No tenia esma. No tenia veu. Em vaig quedar horroritzada. I no sabia què fer. Pel terra de la Rambla tot era ple de morts, de ferits... Era tan diferent a quan havia entrat a l'hotel. Era l'infern. Hi havia gent que fugia corrent, cridant. Hi havia gent que volava pels aires, com el nen de les sandàlies. I vaig veure com s'aturava la furgoneta i en sortia aquell. Aquell. I com es ficava dins la boqueria. Tot va ser molt ràpid. En Martí no havia tingut ni temps d'aixecar-se del llit. Ai, ja t'he dit que es diu Martí. No volia. Tant és. Doncs en Martí va venir al meu costat i va veure el resultat de tot allò. No el nen de les sandàlies que volava i tampoc el terrorista fugint, però sí que va veure com jo la mort, la sang, els ferits, la gent desesperada plorant. Implorant.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio, 11a temporada.
El crit de Blanca Busquets.
El divan amb Sílvia Coppolo, els diumenges a les 10 de la nit.
Siguis allà on siguis, ets a casa.
La Blanca Busquets, avui al divan. I ara et situarem. Aquest és el Carnaval dels Animals, que ens l'has triada, per què?
Això és Fòssils, tocat amb orquestres de percussió, amb orquestra de percussió, diguéssim, des de xilòfons fins a vibràfons,
etc. A veure. És més alegre encara, eh?
Sí.
I aquí tocaves?
Sí, era una orquestra que s'havia fet amb el mètode Kodály, a dintre de l'Orfeo Laudate, amb el mestre Àngel Colomer, per nois i noies per ensenyar música. Ara no cal, perquè ara ja s'aprèn d'altres maneres, però quan jo tenia això 12 o 13 anys, doncs es va fer aquesta orquestra i vam arribar a ser una seixantena. I era l'única o una de les dues úniques que hi havia a Europa. I llavors ens van fer tips de córrer per Europa fent gires i
tocant. Què tocaves tu? Quin instrument tocaves?
No, variàvem. Com que tot és percussió i sí. tot està així, doncs amb una tocava el vibràfon, l'altra la marimba, l'altra les campanes i l'altra el carrilló cromàtic.
Però la música sempre ha estat molt important a la teva vida.
I tant.
Quins instruments vas aprendre?
Jo vaig tocar el piano,
sí.
I després quan vaig ser més gran vaig fer 3 cursos de violoncel, però aquests no esborrem-los.
No consten, però no. Dius vaig tocar el piano, ja no toques
no,
el piano?
De tant en tant.
Però poc.
Sí, l'altre dia encara estava tocant, sí, toco un cap l'any o així per distreure'm jo mateixa, no sé, perquè se me'n vagin les boires, de tant en tant.
Mm-hmm. I aquí què està passant, Blanca?
Això és Mozart, la flauta màgica. Això és quan al papagai no li taquen la boca per xerrar massa. I llavors ara vindran les tres fades i li obriran el candau que porta la boca i li diran, te'l traiem, però no diguis més el que no pots dir. Són aquestes les fades. Nun plaudert Papageno wieder. Er plaudert, wegen nur den Fäden. Ich biege nimmer mehr ein Ei. Ich schloss soll meine Warnung sein. Ich schloss soll meine Warnung sein.
I per què ens l'has triada?
Perquè Mozart no podia no triar-lo. Mozart, no, és veritat, Mozart és un... És un
és
dels
màxim.
Tops per mi, sí, no? Potser al costat de Bach.
Al costat de Bach, són molt diferents per això,
sí,
eh?
Sí, és igual, però per mi són els dos tops, diguéssim.
I aquest moment de la passió segons Sant Mateu?
Això és l'Herbar Medich del segon acte.
Sí.
Que tota la vida he anat a la passió segons Sant Mateu amb el meu pare a veure-la des de sempre, cada Setmana Santa.
Sí.
I no podria deixar de fer-ho perquè és com una experiència mística. Aquesta versió concretament és la que més m'agrada, és la de Herrebege, Andreas Scholl fent de contralt, perquè m'agrada amb contratenor cantada.
El pare l'hem conegut dirigint, sent el director general del Liceu. La música també ha estat molt important per ell. Continua sent-ho, continua organitzant coses. Però és un industrial. O venia de la família industrial?
No, era un enginyer tèxtil, el meu pare.
Un enginyer, el cap endreçat.
Sí, exactament. I es va fer la seva pròpia fàbrica i la música sempre ha sigut el seu leitmotiv. Compartim la passió per Bach, especialment. Però ell era un enginyer tèxtil, es va fer la seva fàbrica, se la va fer a Pamplona, al costat de Pamplona, que és on vam anar a viure els 11 primers anys de la meva vida. Fins que vam haver de marxar. I llavors es va acabar tot una mica i el meu pare va canviar de plan, diguéssim, i va passar a gestionar cultura i gestionar música concretament.
Perquè tu ets la primera filla dels teus pares, que en van tenir molts de fills.
Sí, sóc la gran de 8.
La gran, eh?
Sí.
Ser la gran imprimeix caràcter?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí, és allò d'obrir les portes, eh?
I...
Que a vegades és una mica cansat. Després, quan veus les petites, que són bessones, que ha sigut molt més fàcil, a part que les hem mimat tots, els altres, els grans, doncs penses, ai, noies, això que fèieu vosaltres, jo havia de demanar 1.000 permisos i encara no m'ho deixaven fer. Però bé, això em sembla que és el que toca una mica a totes les famílies.
Josep Maria Busquets i Rosa Maria Oliu. I la mare? Com és la mare?
La mare està retirada, però era mestra, era de Cantoni Gros i va estudiar per mestre en una època en què si no tenies diners havies d'estudiar. El meu pare sí que en tenia, la meva mare no. I llavors ella va estudiar això, magisteri, i la seva passió és ensenyar. I quan vam viure a Pamplona no la deixaven ensenyar. Perquè deien, no és que no la deixessin, és que llavors se'ls carregava el meu pare, li feien el buit, perquè deien que su mujer no, que no podia mantenir a su mujer.
Ah, que fort,
som els anys 60, eh?
Sí, sí.
I llavors la meva mare, jo sempre dic que es va fer l'escola a casa, per això érem tants. És una broma, eh? Però més o menys anava així perquè anàvem bastant organitzadets.
Perquè realment tu dius que et van gestar no pas a Barcelona. tu et van gestar?
A Avinyó.
A Avinyó?
Sí.
A veure el Palau dels Papes, què va passar?
No, l'Avinyó d'aquí, del costat de Manresa, què dius ara? No.
El del costat de Manresa?
Sí, perquè quan es van casar, al meu pare li va sortir una feina, que em sembla que era de 9 o 10 mesos, de director d'una fàbrica a Manresa, d'una fàbrica tèxtil. I allà em van gestar al voltant d'una estufa, sembla ser, perquè feia molt de fred i només hi havia una estufa al pis. No sé més.
Això
no sé
sembla més, que no sigui una història de les teves novel·les, vols que et digui, eh?
Sí.
Tu deus acabar adornant.
Sí.
I a Pamplona, però, sé que hi ha alguna cosa aquí en relació a ETA. Què va passar?
Sí, oi, sí. Això us ho explicaré així ràpid, perquè si no el meu pare es perdria un divan que té tela per estona.
Ja li direm que vingui, també, va.
Però, sí, com tu saps, els empresaris havien de pagar l'impost revolucionari,
sí.
Si no volien, en fi, si no volien que els posessin una llista negra i anessin a per ells. I el meu pare es va negar en rodó, va dir que no. Que no pagaria. Llavors, només et diré que aquest llibre Pàtria, que va sortir l'Aldenburg, és tan bo,
sí.
Que quan el va llegir fa un parell d'anys va dir, ara he descobert que em faltaven 6 mesos de vida, perquè aquesta gent trigava un any i mig a matar-te. Bé, llavors no va pagar i vam continuar la vida normal fins que van detenir una terra i van descobrir entre les seves coses una llista amb tot de gent, un d'ells el meu pare. Una llista negra. Llavors, amb un dels primers de la llista van entrar a casa seva, hi havia tot de criatures, van entrar uns encaputxats i quan van sortir nanos, doncs, al final s'ho van repensar i van marxar. Però això va fer por a casa meva. Uh-huh. Llavors van dir prou i ens va enviar a Barcelona. El meu pare va continuar anant i venint 2 anys més. Però jo recordo que jo era la gran, jo tenia 11 anys quan vaig marxar, que em van dir, si algú al mig de carrer et diu alguna cosa, et diu alguna cosa, et para, apreta, corre. Jo ja sabia que no podia entretenir amb desconeguts, però em deien, si et diuen pujar al cotxe, tu tampoc, tu apreta, corre, sobretot recordo aquesta conversa clarament. I llavors el meu pare es va posar en contacte amb un advocat especialista en el tema i li va dir, l'únic que diu és que hauria de sortir d'això, perquè quan vam ser a Barcelona teníem un policia de paisà que ens acompanyava a l'escola cada dia i ens tornava i trucava a casa i deia, tots col·locats. Cada vegada igual.
Tots col·locats.
I llavors aquest advocat li va aconsellar al meu pare que desaparegués. Desaparegués vol dir que es deixés de... que sortís del sector, que deixés estar les targetes de crèdit, tot, absolutament tot, que no deixés cap pista en cap banc ni en lloc. I jo recordo, quan jo era jove, a casa dels meus pares, bueno, on eres ara a casa dels meus pares, aquí al carrer Montaner, que allà on es deixen els llençols del llit, saps allò, les lliteres dels meus germans, que s'obre una capsa i llavors a dintre hi ha els llençols del llit, una caixa forta al fons de tot. Però clar, després he sabut que allà hi havia tots els diners de casa meva. No hi havia res al banc. Res de res. Tots els diners estaven allà. Durant bastants anys, quan el meu pare havia d'estar desaparegut, els diners eren allà.
Hi havia por?
No, a casa no, perquè no ho van dir mai. És que el meu pare m'ho va explicar fa 2 anys concretament. Jo sabia que havien marxat per ETA, però no sabia que havien anat tan enllà la cosa. Déu-n'hi-do, sí.
Matesa, s'ha de dir en castellà.
Sí.
La fàbrica, l'empresa de l'escàndol.
Sí, l'empresa del Vilar Reyes es deia, no, aquest senyor? Va ser on va començar a treballar el meu pare, a Sant Sebastià. Va anar a Pamplona per treballar allà i després quan va portar una temporada li va dir, mira, me'n vaig perquè vaig a crear la fàbrica, perquè em fa il·lusió fer un projecte propi, ja havia buscat gent que pagués, socis i això, i el senyor aquest li va dir t'enfonsaré, tu vés-hi i jo t'enfonsaré, i va estar els 3 mesos que quedaven sense pagar-li ni un duro. I això.
Blanca Busquets, avui al divan. Aquesta cançó.
M'encanta.
Tu vols sentir els nens?
Sí.
Sí.
I què estem sentint?
Això és Tansui Tansui, que és una cançó popular txeca, que aquí la canta, aquesta versió és del cor Vivaldi, però en realitat és una cançó que cada cor de nens txec que ha vingut al Festival de Cant Toni Gros l'ha cantat. I el Festival de Cant Toni Gros són 35 anys de la meva vida.
És que només començar ja ha sortit Cant Toni Gros i ara torna a sortir Cant Toni Gros. Cant Toni Gros què és per la Blanca Busquets?
Cant Toni Gros és a casa meva. No té més, és a casa meva, però és el lloc d'on surt tot i d'on surten bona part de les meves novel·les. Ja m'agradaria escriure-les totes allà, el que passa que els oients al final em dirien bueno, que no coneixes res més o què, però és a casa meva, és de fet és a casa de la meva mare, però jo crec que les persones som d'on ens sentim.
No, no ens sentim, sí.
I jo tota la vida m'he sentit de Cant Toni. Llavors a Cant Toni es va fer el Festival de Cant Toni Gros, que el va fer el meu pare en la seva nova vida, però això no és remunerat, diguéssim, al contrari. Això és voluntariat per part d'ell i de tothom, i han sigut 35 anys de veure gent de tot arreu del món.
Em deies, soc la gran de molts germans. Quants germans?
De 7 més.
De 7 més, eh?
De 7 més, però n'hi havia un altre que va morir amb un accident de cotxe.
Va morir d'accident, un moment complicat per tota la família. Força. I després van néixer les bessones?
Sí, va ser com un regal. Al cap de 5 anys van néixer les bessones, exacte, ens portem 16 anys.
16 anys, eh? O sigui que moltes criatures i allà cadascú fent les seves coses a casa, molt d'ordre perquè tot funcioni.
Sí, jo sempre dic que és curiós això, quan estic escrivint, a vegades em diuen, no et molesta el soroll de la gent? Dic, no, el que em molesta, per exemple, no és escriure amb música. No puc.
Perquè la música se t'endú.
En canvi, amb soroll de la gent, que facin el que vulguin. Estic tan acostumada a sentir xivarri de canalla escrivint que no és cap mena de problema, és crescut així.
Escola ni franquista, ni religiosa espanyola, ni de l'Opus. On vas anar a l'escola?
A Pamplona.
A Pamplona, sí.
A les monges franceses, a l'escola que hi havia de monges franceses.
Ah, això no fantàstic.
No hi havia res més. Ideal.
Ideal.
Sí, perquè vaig poder... vaig poder tenir el francès com a llengua materna, aprendre abans que el castellà, i per mi ara això és superimportant.
És or, sí, eh?
Llegeixo tots els originals en francès i més o menys m'apanyo, el que passa que necessites una certa pràctica.
El català a casa sempre, eh?
Sí, sempre.
I amb reivindicació, o sigui, catalanistes, d'allò, pam, d'una peça.
Sí, sí, de pedra picada. Sí.
De pedra picada.
Totalment, els llibres venien de Catalunya i arribaven a casa i llegíem en català i ho fèiem tot en català.
I quan vau tornar, quants anys tenies? Te'n recordes?
I tant, que me'n recordo, 11.
11? I llavors sí. Què va passar? Quina escola?
Vaig anar amb una escola privada.
Mm-hmm. La mare, fa molta gràcia, amb tantes criatures, sempre deuria estar en panxeta.
Sí, jo sempre la veia en panxeta, sempre la veia embarassada, la meva mare.
Però no era res de l'Opus?
No. Ui, no. Va haver de fugir.
Ah,
a Pamplona.
Sí.
Saps sí. Perquè com que s'avorria, perquè no la deixaven treballar,
sí.
Va decidir anar a la universitat, clar, m'imagino, a la Universitat de Pamplona,
sí.
Amb unes classes, però eren molt bones, tanmateix.
Sí, és que això és bo, eh? D'altra cosa, és bo.
I quan va ser allà, ella que tenia 24 o 25 anys i ja tenia dos nens, perquè llavors tenien molt d'hora, doncs li van dir, vols venir a unes reunions que fem a casa no sé qui? I ella, sí. I quan va entrar en aquell pis va dir, vaig veure de què anava la cosa. I el primer que es va acostar li vaig dir no.
Però els teus pares són creients, catòlics,
sí,
practicants,
sí.
No?
Sí, però això és una altra cosa, sí.
No,
però d'una altra manera.
És una altra manera, eh? Molt bé. I tu? Tu també ho ets?
Sí, jo diguéssim que jo em considero cristiana amb línies generals.
Sense entrar en detall, com si diguéssim, no?
Sí, hi hauria moltes coses a discutir, a dir, a pensar, però és un missatge que... El missatge, em crec, els miracles no, eh?
Avui la Blanca Busquets és al divan.
Del cor de les guilleries sortirà un gran espatec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serra Llonga tornarà als embagatalls. Torna
serra llonga.
I quan vas descobrir que volies escriure, Blanca?
Quan tenia 12 anys.
Però...
No, perdó, ja volia escriure d'abans. Quan en tenia 9 vaig dir jo això de ser escriptora perquè estava llegint unes coses tan increïbles.
Sí, que t'agradaven molt.
Que vaig dir, ja ho he de fer jo, això.
Això, llavors, clar, en comptes de llegir-ho, jo sóc jo que vull haver fet això, jo.
Exacte.
No trobar-me aquí que m'ho hagi fet un altre. I llavors, que això com ho vas encarrilar?
Doncs m'hi vaig posar als 12 anys i concretament, si et puc, explicar un episodi, quan vaig estar a l'escola privada vaig tenir el que se'n diu un episodi de bullying,
sí?
Un episodi de 3 anys, ho vaig passar molt malament. Quan tenia 12 anys em vaig posar a escriure per treure'm del cap, per intentar treure'm tot allò del cap, per intentar treure'm tota aquella gent, totes aquelles nenes eren llavors del
que te recordaven, com...
Sí, exactament. I vaig i com que l'hora pitjor era la del migdia per mi, el fet d'anar al menjador i tot això, vaig acabar als lavabos, m'amagava als lavabos quan era hora d'anar a dinar i vaig acabar al lavabo emportant-me llibretes i fulls escrivint allà. De fet, el primer conte està escrit allà. Es diu Les matemàtiques i els seus components.
3 anys això va durar?
Sí, 3 anys perquè jo no vaig dir res.
Costa molt, que els nens els costa encara més.
Sí, però suposo que ara hi ha més facilitats. En el meu temps era més difícil, no sé per què no vaig dir res. Jo crec que volem protegir els adults, o d'alguna manera jo em pensava que era culpa meva.
Això, la víctima sempre se sent culpable.
Sí, per descomptat. Però suposo que per això descric sempre... maltractaments, situacions d'aquestes que la víctima
entra en una mena de giravol, no? I es componen els papers.
Sí, exactament. I no me'n vaig adonar fins un dia que vaig obrir els ulls, tenia més de 40 anys, 40, 45, I vaig dir, però què és això? Però si això no va ser culpa meva, saps?
Que havien passat 30 anys.
Sí, la veritat és que sí. I ho tenia calladet,
I no ho havies dit mai a ningú?
No. Ara la processó anava per dins, però aquest és un altre tema.
El divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
Blanca Busquets, El divan. És com si fos Nadal.
Maneres totes fascinants, n'hi ha de més grollers i d'elegants, n'hi ha alguns que semblen màgics o tràgics, n'hi ha de més subtils o d'intranquils, estètics i poètics. Hi ha el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor amb gran fervor i el famós petó de cine. I el petó com cal que és el que fa la iaia per Nadal.
A veure, li han dit a la Blanca quines cançons t'agrada, i aquí, és clar, d'aquí a aquí et surt Mozart, però d'aquí a aquí et surten els obeses, i ja estem amb la cançó de la temporada de Nadal de TV3 de fa anys.
Sí, bé, és igual, hauria pogut posar qualsevol d'obeses, però tenen en comú Mozart, Bach i l'Arnau Tordera d'obeses, que són genis. Simplement.
Ah, home, al mateix nivell i tot, eh?
Home,
t'està content amb Bach.
L'Arnau.
Amb Bach.
He dit amb Bach. L'Arnau, sí. També t'he de dir que s'ho té cregut.
Sí.
I això ho dic clarament, però és veritat que ho penso. Llavors, per això l'he posat, perquè penso que és un fora de sèrie aquest noi. I el grup és un fora de sèrie. I he posat el regal a petons. Vull dir, us he dit el regal a petons, perquè em sembla que és alegre i maco.
Vas posar a estudiar periodisme?
Sí, però ho vaig deixar.
I vas començar a estudiar teatre?
I també ho vaig deixar.
I finalment, doncs, què?
vaig acabar l'harmonia, vaig acabar psica de piano, vaig acabar el català, em vaig treure el nivell D, vaig acabar el francès, em vaig treure el títol de francès, i vaig pensar, de moment, deixem-ho així, després ja algun dia arribarà alguna cosa. I l'anglès.
I l'anglès.
Sí. I això.
I la ràdio.
No, home, llavors vaig entrar a la ràdio.
Ah, però això ens ho has d'explicar, que és una història maca, això, eh?
Oh, sí, però sí, perquè com que per guanyar diners estava de monitora de menjadors i pati al col·le de la meva mare, llavors em van... ella li van demanar de llegir uns contes amb una ràdio, que era Ràdio Pont Nou,
sí,
que era una ràdio que havien fet les escoles catalanes en aquell temps, estem parlant dels anys 80, i que era per nens de 6 a 9 del vespre. A partir de les 9 començava no sé quin dia, o a 10, no sé quin dia antres de ràdio, una altra. I llavors, doncs, la vaig acompanyar a llegir, i llegíem entre les dues els contes, i llavors vaig dir, oh, això m'agrada molt, això del micròfon. Llavors vaig demanar, com que buscaven gent, perquè al Saló de la Infància havien de fer allò de fer un taller de ràdio pels nens, no sé què, vaig dir, jo puc venir si voleu. I vaig estar allà els 15 dies, m'ho vaig passar meravellosament, i llavors em vaig oferir per ser-hi a l'estiu, si algú feia vacances.
Sí.
I així se'm van quedar. Se'm van quedar 10 mesos, i després de cop i volta, doncs, la cosa es va acabar perquè no hi havia diners, Ràdio Pont Nou se'm va anar una mica Norris,
sí,
no ens podien pagar, llavors vaig començar a buscar com una desesperada per tot arreu, i al final vaig aconseguir parlar amb el Josep Cuní, que era cap de programes de Catalunya Ràdio.
Sí, senyora.
Sí, i el Josep Cuní em va expulsar de sobre i em va encolomar el director de RAC 105.
No, vols dir que va dir-te que anessis a parlar amb el director de RAC 105?
Ah, sí,
no,
doncs
que se t'expulsés. És que s'ha de corregir això, Blanca.
Josep.
I què? I què, el director de RAC 105, qui era i com va anar això?
El director de RAC 105, molt simpàtic.
Que la teníem aquí, perquè realment la freqüència, perdona, un momentet, la freqüència de Ràdio Associació de Catalunya, que era l'única legal en aquella època, venia dels anys 30, de quan realment existia Ràdio Associació de Catalunya com l'emissora oficial, més o menys, de la Generalitat, que se la van quedar per a Ràdio Espanya quan van entrar les tropes franquistes el 26 de gener del 39. I això ho portava una cooperativa. Llavors, aquests senyors de la cooperativa, que ja eren molt grans, als anys 80, van dir, doncs, com ho hem de fer, això? I es van aixoplugar amb la Generalitat i amb Catalunya Ràdio. Ja està.
I hi havia el Joan Puerto que ho portava en aquells moments.
Efectivament, un gran muntador musical, una persona amb un gust musical extrem i un sentit del ritme fora mida.
Llavors, ell va ser el que em va contractar. Per cert, sempre dic que el vaig enganyar.
El vas enganyar?
Sí, perquè jo...
També en Joan el vas enganyar?
També a tothom.
A tothom, sí.
Perquè jo venia del món de la música clàssica i jo no, només coneixia Beatles.
Ah, que els ens considerem uns clàssics ara, però no era ben bé. I què?
Allò que dius, ho tens tot, o sigui, el noi el tens, vés a fingir, Blanca. I vaig fingir que coneixia tots aquells cantants que havia, com que era Radio Fórmula, i vaig fingir que ho coneixia tot.
No en coneixies ni un?
No, un.
Un.
Un...
Que ara no te'n recordes,
no,
era
no
molt important, però
sí,
no te'n recordes.
Després em vaig aprendre bastant, perquè d'això se n'aprèn.
Sí, sí.
I després vaig fer de tot, però en aquell moment, jo sempre dic que el vaig enganyar.
El vas enganyar.
I tant el vaig enganyar que vaig acabar vivint amb aquest senyor.
Oh, és que esclar, quants anys fa? És que no sé qui va enganyar aquí. Ves que tu creus tu que el vas enganyar. Potser se'n va donar d'un tros lluny.
Potser
i et va fer anar seguint la gara-gara i va pensar, no em té ni fava, però tira milles, Joan, tira.
Ja pot ser.
Fins que et va portar a l'altar, que això anant d'aquesta manera, diguem-ho tot.
Sí, a l'altar del far, sí.
Sí?
Sí, sí, tal cop sona, exactament, sí, 20, espera un moment.
Ja sembles 29, un home.
29 anys, perdó.
Que no te'n recordis de l'any que es va casar.
Sí, és veritat, sí. 29 anys.
29 anys. I en Marc?
En Marc és el nostre fill, i està, i en aquests moments viu a Durham,
sí,
a prop de Newcastle, a Anglaterra. És enginyer químic, no té res a veure ni amb la ràdio ni amb els llibres.
No, però fixa-t'hi amb l'enginyeria del teu pare, eh?
Sí, això sí, això sí.
És que ho deus haver pensat.
Sí, sí, he transportat gens, diguéssim.
Clar.
I també tinc un germà que és enginyer.
Veus?
I llavors ell és enginyer químic i està allà treballant amb una filial de General Electric, o sigui que està molt content.
Durant molts anys a la ràdio, a la televisió també va ser, no?
Sí, i tant que sí, 7 anys a televisió.
Filologia, vas estudiar filologia llavors.
Sí, exacte. Sí, vaig estudiar filologia a la UOC. Encantada de la vida, he fet una quantitat d'amics i a més m'agraden molt, molt, molt els estudis.
I a Can Brians, de voluntària, què hi feies?
Un cor.
Un cor?
Sí.
A cantar?
Sí, perquè jo crec fermament que la música pot ajudar a moltes coses, i una d'elles és tirar endavant i a tenir altra responsabilitat, i a sobre amb una cosa artística que tu veus que vals per alguna cosa. I realment vaig fer un cor, el vaig dirigir durant un any i mig, i vam tenir força èxits. Vam anar a cantar el mòdul de dones, imagina't totes les dones allà, totes emocionades.
I què et deien quan et veien arribar? Perquè deuria ser la senyoreta de la música o alguna cosa.
No, vaig fer el cor al Departament de Psiquiatria.
Oh.
I que això vol dir infermeria, hi ha una mica de tot, i que no hi havia res muntat allà, perquè clar, com que som de psiquiatria, doncs la gent no d'això, i llavors vaig fer-lo psiquiatria, i vaig descobrir valors i talents.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, els diumenges a les 10 de la nit.
Blanca Busquets, El divan de Catalunya Ràdio.
Que només fos per veure't la claror dels ulls mirant el mar. Ni que només fos per sentir el fred d'una presència. Ni que només fos poder-nos dir un altre adéu serena.
Aquesta cançó que ens has triat, aquest cant de l'enyor de Lluís Llach, és esplèndid, és magnífic, eh?
Sí, i descriu molt bé l'enyor.
L'enyor.
Exactament. A més, em sembla que la guitarra hi ha la Laura, que
la Laura
va morir no fa pas gaire, sí.
Sí, va morir el juny passat.
Sí.
Ens en parlava el Lluís Llach ara a l'agost a la televisió, al divan, com una de les persones que han estat, de les tres persones que han estat clau a la seva vida.
I en aquesta cançó, si no m'erro, hi ha el violoncel, o almenys hi ha la direcció musical del Carles Casas.
Molt bé. Ah, sí? Sí que és veritat que en Carles ho va dir tants anys que havia estat també amb Lluís Llach. I com va ser que tu descobrissis en Lluís Llach?
Jo en Lluís Llach des de ben petita. Vull dir, no, des de ben petita no, però des que va aparèixer jo em sembla que el tinc descobert. És de la nova cançó el meu predilecte. Els altres em costaven més. Però Lluís Llach jo l'entenia com el que deia la cançó, però també per la música, perquè jo penso que la música que fa Llach és bastant extraordinària. Llavors, tot barrejat per mi ha sigut... intentava anar als concerts de Lluís Llach, que no m'explico com em van deixar anar-hi una vegada que tenia 14 anys i sí, que vam haver de sortir per cames amb una amiga, però intentava anar-hi, tenia tots els discos d'ell i cantava el que fos d'ell. Els altres, mira, la Maria del Mar, el Raimon, depèn de què sí, depèn de què no, saps? Però el que era complet en música i paraules era Lluís Llach, per mi.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Aquesta l'hem sentit només començar avui al divan. Què és això que ens havies triat?
Això és Morphing. Això és Carles Casas versionant Béla Bartó com un dels seus últims, vull dir, de fa 5 o 6 anys, últims discos. I que em sembla que jo havia fet servir de sintonia en algun programa. Que
està
havia fet
molt bé, aquesta peça, molt
sí,
bé.
Sí, és molt maca.
Hem anat molt de pressa de parlar de l'Orfeo Laudate, però et va permetre de conèixer molt Europa.
Sí, l'Orfeo Laudate i l'orquestra. Primer una cosa, després l'altra. Uh-huh. Quan, entre altres coses, quan va el primer viatge, que era amb l'orquestra, jo tenia 14 anys i quan érem a Londres se'ns va morir en Franco. O sigui que imagina't.
Ho dius d'una manera, se'ns va morir en Franco, com si toqués gaire.
Sí, home, sí, els anglesos ens donaven el pes, ens quedàvem tots al·lucinant i dèiem, no, no.
Ah, clar, perquè deien aquests, com que són d'allà, els hi hem de dir,
sí.
No va així, no va així això ben bé,
sí. I després, doncs, amb l'orquestra i amb l'Orfeo Laudate i també amb l'Orfeo de Cantoni, que dirigia el meu pare, perquè el meu pare feia cors allà on anava, i vaig voltar tota Europa, prou Europa, en un temps en què no es voltava per Europa. Clar que amb autocar i fent gira, però això sí, anant a dormir a cases particulars, que això ho trobo molt interessant.
Home, perquè
passes... veia com es vivia.
De debò, eh?
Que era molt diferent d'aquí, en aquells moments.
Molt més obert?
Sí. Estic parlant de l'any 77, 78, 79, 80... No tenia res a veure. Nosaltres érem a prena transició, sortint de l'ou, i allà es vivien unes cases supersòniques, una cosa fantàstica.
Mira, mira. La lletra és de Blanca Busquets.
Em vaig quedar sorprès quan finalment em vas parlar. Mai no havia sentit que amb una veu tan tendra algú em digués: ves que no et fugi el bé, que se't podria perdre.
Què estem sentint?
Això és Escolta'm bé. És... fa una mica de riure, segons com. És un... a la casa, amb un llibre que tinc que es diu La casa del silenci, hi ha una cançó que una cançó popular alemanya que m'he inventat, que un músic ensenya amb una minyona, que li he posat jo La grangera i el pastor. Li vaig posar aquest títol perquè vaig pensar que totes les cançons alemanyes són una mica així campestres i punt. I llavors quan vaig presentar el llibre vaig demanar al Daniel Anglès, que és un dels meus millors amics, si volia venir a cantar. I ell em va dir, quan va llegir el llibre, va dir: home, si li poses una lletra en aquesta, nosaltres posaré música o miraré i tal i no sé què. I dic, va, jo lletra, si no tinc ni idea de posar lletres a cançons. Em va donar quatre nocions i vaig escriure el que em va semblar. I després va, i el dia de la presentació es presenta amb en Sergi Cuenca al piano, que va ser el que li va posar la música, i van cantar amb la meva lletra.
I va sovint a Lledoners. Ara.
Sí.
Què fas a Lledoners?
Això va ser una idea d'en Raül Romeva per muntar un club de lectura a Lledoners. Abans que marxessin a Madrid pel judici, m'ho va demanar i vaig cada... un cop al mes. Ara he estirat a la meva cosina, que és bibliotecària, i anem totes dues. Fem el club de lectura, l'hem estat fent durant tot aquest temps mentre ells eren al judici.
Club de lectura pels presos?
Sí, naturalment. Escolta, a nivell alt, eh? Vull dir que no és qualsevol cosa, eh? Vull dir que...
I què els hi recomanes?
Els hi recomano llibres que... una mica de tot. Però bé, no sé, acaben de llegir la Suite Francesa, per exemple, de la Nemirovsky, i ara estaven llegint la Quatre Germanes de la Jetta Carlton. I, en fi, anem fent. Però són gent que llegeixen molt, els que venen.
I hem tornat, perquè acabem en aquesta d'època i cap al futur. Què voldries aconseguir, Blanca?
Escriure.
Ah, això ja ho fas, amiga.
Continuar escrivint, no sé, escriure. És el que tingui, que a part de que el meu fill sigui feliç, com totes les mares, no? I a part d'això, jo el que vull no, escriure és que no tinc cap més petició.
I pel país, què voldries?
La independència.
I si haguessis... imagina que tu poguessis influir, com que escrius tant, en el que dirà la Wikipedia de tu d'aquí 200 anys. Què dius?
Doncs que posessin d'aquí 200 anys, no ho sé. L'escriptora va viure per escriure.
Va viure per escriure?
Sí.
La Zoraida em va mirar. Tu no vas viure, però els primers mesos a la presó jo no era la que vas conèixer. Em sentia com lluitant contra les onades en un mar negre. Allà dintre, tothom s'apartava de mi perquè mossegava. No volia fer-me amb ningú, volia estar sola. Em passava la vida passejant pel pati o mirant el sostre a la llitera. Ara la Zoraida somreia una mica per dir-me: jo llavors no tenia res a veure amb la Zoraida que tu vas conèixer. Em vaig anar adaptant a la presó a poc, si és que es pot dir que allà a dintre t'hi adaptes mai. I les relacions familiars, vaig demanar. Ella va sospirar. Es van arreglar. Amb el temps tot s'arregla. Les ferides es van suavitzant, totes les ferides. Al cap d'un temps, jo vaig demanar perdó al meu pare i ells dos me'l van demanar a mi per no haver-me dit res de l'adopció. Em van anar portant la nena fins que va acabant venint ella sola, quan ja era més gran. I ella em va venir a buscar quan vaig sortir. Blanca. Al novembre hi tornem?
Al novembre hi tornem, sí, home, sí. Amb llibre, segur. El número 10.
El número 10?
Sí. Estic molt contenta perquè és el número 10.
Felicitats,
I
Blanca.
I em fa molta il·lusió ser en aquest divan, precisament perquè és la prèvia al número 10.
La Blanca Busquets ens ajuda moltíssim a fer tots aquests divans. És una persona endreçada, sistemàtica, creativa, generosa i lleial. Ara m'emocionaré jo.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Blanca. Fins ben aviat. Gràcies de debò. Amb José María Campillo, el so i el muntatge, i la Núria de la Fuente a les fotos que fa. Aneu a la pàgina web i a la producció.